matí a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I ara us demanaré que tanqueu els ulls. Pujarem al DeLorean i viatjarem en el temps, més de 100 anys enrere. Destinació Nova Orleans, al delta del Mississippi, Louisiana. I és que l'any 1917, l'original Dixieland Jazz Band enregistra el primer disc on apareix la paraula jazz. I aquest és, per molts, el naixement d'un estil que revolucionarà la música del segle XX i serà influència per a la música moderna i per tantes i tantes generacions. Però avui no volem parlar dels orígens del jazz, sinó de la 37a edició del Festival de Jazz de Terrassa, que un any més omplirà de bona música, d'exposicions, de cinema, de swing, de concursos i de rutes gastronòmiques diferents espais de la ciutat veïna, com la Nova Jazz Cava, el Centre Cultural de Terrassa o algunes places públiques i el Picnic Jazz, al Parc de Vallparadís. En total, prop de 30 actuacions que ens faran ballar encara fins al 24 de març. I per saber quines activitats no ens podem perdre, ens acompanya la Susana Carles Carmona, portaveu i coordinadora del festival. Bon dia i benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Ella ja té a punt el programa per anar jo mirant i anar explicant, però abans de desgranar totes les iniciatives i espectacles que no ens hauríem de perdre, m'agradaria que ens expliquessis, clar, 37 edicions. Com ha evolucionat? Tu recordes les primeres edicions o ja queden massa lluny?
No, bé, les primeres les recordo pels programes, perquè jo vaig incorporar l'equip del Festival de Jazz de Terrassa a l'any 97, a la 16a edició. Vol dir que les primeres 15 me les vaig perdre, però sí que pels cartells, per les imatges, pels programes i pel que expliquen els pioners d'aquest festival, que encara alguns d'ells són presents a la organització del festival, doncs van ser edicions molt, molt importants, perquè hi havia certament noms de la història del jazz encara vigents, no? Des de Chet Baker a Dizzy Gillespie o Arlacchi, per dir alguns noms super que avui doncs ja no ens acompanyen, però com tu bé deies, estem en un moment que també hi ha moltes figures importants i per això segueix vigent un festival com el de Terrassa.
I què és el més complicat de programar un festival d'aquestes característiques? Portar determinades figures, equilibrar potser tendències, la logística...
Bé, és una mica tot plegat, no? A vegades el més difícil és la tria, perquè les opcions són moltes. Avui dia hi ha una activitat jazzística, no només internacional, sinó també a casa nostra, molt, molt intensa. Hi ha un festival, vol ser un aparador, vol mostrar el que està passant, i en el cas de Jazz Terrassa, doncs el que vol és no renunciar a aquests orígens del jazz. Ara has posat molt ben triada aquesta peça. Hi ha moltes formacions que mantenen viva aquesta essència i aquestes hi són, al igual que hi ha altres programacions d'altres propostes que són més trencadores, algunes que fusionen, perquè el jazz és un llenguatge musical que s'adapta molt bé, no? I és totalment vigent. Llavors la tria és difícil. Llavors, també, a l'hora de muntar tota la logística. Això, un festival de 3 setmanes de durada que s'organitza des de l'associacionisme cultural, des d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, una estructura semiprofessionalitzada, equips molt petits. Bé, doncs s'ha de tenir aquesta experiència dels anys i la previsió, no?, d'avançar-se una mica al que vindrà i a les situacions.
I parlem de xifres. Quants espectadors, visitants espereu aconseguir aquest any? No sé si voleu més o menys mantenir o igualar les xifres de l'any passat o fins i tot superar-les.
Bé, això sempre és un misteri, perquè el Festival de Jazz de Terrassa sempre té un component que està molt, molt supeditat a Sant Pere. Sant Pere ens indica si demà farà bo, si els concerts de carrer seran doncs més concorreguts o menys en funció de la climatologia, i aquest aspecte ens marca bastant. perquè la proposta popular és molt ampla, i especialment amb una jornada com és el Picnic Jazz, no? Per tant, nosaltres, si estem més o menys com estàvem l'any passat, ja som contents, perquè estàvem parlant de prop de 40.000 espectadors. Per tant, entre tot plegat, és un èxit. Només mantenir-ho. Tampoc som d'aquella manera que sempre vulguem més, no? Nosaltres pensem que el que es tracta és de mantenir un model que funciona i de no tenir aquesta obsessió pels números. El que es tracta és d'escoltar bona música i de que el públic ho passi bé.
I això segur que passarà, evidentment. Digue'ns això sí, s'ha de ser un friqui del jazz per anar a aquest festival o no cal?
No, en absolut. Jo penso que és un festival molt equilibrat de programació, amb un ventall molt ample de propostes. Tothom pot trobar la seva activitat. Pensa que en aquesta edició 2018 estem parlant del voltant de 80 activitats, 30 concerts als escenaris principals, tu en parlaves d'alguns, la Nova Jazz Cava, el Centre Cultural, les places emblema d'aquesta ciutat, la Plaça Vella, la Plaça Catalunya, enguany una plaça nova com la de l'Assemblea de Catalunya, amb un concert de demà al migdia a les 12 amb els joves talents terrassencs i un de Sabadell, també ho hem de dir. El Carles Pineda, que és de Sabadell i els acompanyarà des de l'experiència, no? Però el Parc de Vallparadís i després un munt d'espais també que col·laboren, no? Per tant, jo trobo que ja t'agradi la música en directe més swing, hi ha un estatge de swing tot el cap de setmana, o t'agradi més el blues, demà hi ha la nit de blues, t'agradi el jazz tradicional o t'agradi l'avantguarda, com pot passar aquesta nit, trobes la teva proposta segur.
Vinga, que ja tinc el programa a les mans i només queden 8 dies per gaudir d'aquest festival, però, per exemple, doncs avui hi ha un dels concerts, podríem dir, de més atractius, el saxofonista Donny McCaslin Quartet, no sé si ho he pronunciat bé, explica'ns, és una eminència, no? Està considerat com una revelació musical. Parla'ns, digue'ns què és el que us ha cridat l'atenció i com serà el concert d'avui a les 10 de la nit a la Nova Jazz Cava de Terrassa.
Bé, Donny McCaslin és el saxo del moment. Està ara amb un punt molt alt, està presentant el seu quartet i aquest treball Beyond Now a tots els festivals del món, ha estat a tots els continents, i és un músic que, arran de la seva col·laboració com a director musical del darrer disc de David Bowie, Black Star, doncs ha agafat un impuls, jo diria, mediàtic bastant fort. Tot i així, ell ja tenia una carrera abans. Estem parlant de molts treballs discogràfics. Havia estat membre de la Maria Schneider Big Band. Amb aquesta formació ja va tenir 2 Grammys i, per tant, és un dels saxos, diguéssim, que sense deixar l'estela i l'herència del jazz, perquè coneix el jazz orquestrat a la perfecció i tots els punts del llenguatge jazzístic, doncs ha optat per un trencament que va cap al rock, que va cap al pop, que lògicament té la improvisació, i segurament amb David Bowie va arribar aquest moment de veure una nova llum, no?
Doncs vinga, va, sentim-lo. Doncs, sens dubte, aquest saxofonista farà les delícies a aquesta nit a Terrassa. Explica'ns també, perquè, clar, aquest festival incorpora per primera vegada escenaris a Vacarisses i Matadepera, no? Mentre que hem de recordar que Viladecavalls, doncs, manté la participació per segon any consecutiu. Per què s'aposta per expandir aquest estil i el programa més enllà de la ciutat?
Bé, és una mica una iniciativa que ja es va prendre fa uns anys enrere. De fet, Sabadell va ser seu del Festival de Jazz durant 3 edicions. Rubí també ho va estar. I l'any passat, Viladecavalls, també Ullastrell, es van interessar per fer alguna activitat del festival a la seva població, i enguany ha estat Matadepera i Vacarisses. És una mica un flux natural, no? Les poblacions que estem parlant són molt properes, tenen un vincle cultural, comercial, laboral, amb Terrassa, i és una forma de compartir aquesta capitalitat del jazz que té Terrassa, si més no, durant el mes de març.
Uh-huh. I explica'ns el concert, precisament, que es farà doncs, aquesta nit a Matadepera, que es podrà veure.
Sí, és un concert de vesprada, d'aquests previst a les 7 de la tarda, amb una formació de jazz clàssic, de swing, d'aquest jazz per tots els gustos, des dels més menuts fins als més grans, són els All Cat Swing Band, i dins d'aquesta formació, 6 músics que són emblema d'aquest gènere a casa nostra: Josep Maria Ferràs, Òscar Font, Pau Casares, Adrià Font, Artur Regada, Federico Mazanti. Són músics que, els que més o menys han seguit la trajectòria del jazz, no només a Terrassa, saben que estem parlant dels músics pioners de la nostra escena.
Vinga, va, ja arribem a la nit de dissabte, que serà a Terrassa, almenys nit de blues, amb un músic top que sona així de bé. Qui és aquest ambaixador del blues que em sembla que arriba des de Chicago, no?
Doncs sí, ell és Billy Branch, a la veu i també a l'harmònica. És un dels harmonicistes més importants de l'escena del blues de Chicago. És un músic molt, molt premiat, amb una trajectòria, vaja, de 40 anys de carrera pel món.
Que es diu aviat, eh? 40 anys en el món de la música.
Són molts, senyores i senyors. Són molts i actiu a tope, com el podeu escoltar, traient treballs discogràfics. Vull dir que és un home, a més, molt avesat a la pedagogia, també. És reconegut per la seva divulgació del jazz amb un mètode pedagògic que he seguit arreu del món, i és un retorn amb Billy Branch a Terrassa, perquè ja ha estat protagonista d'aquesta nit de blues a la Nova Jazz Cava. El que passa que enguany ve encara més ben acompanyat, amb Demetria Taylor a la veu.
Llavors serà, doncs, suposo, sentir, no?, escoltar l'esperit original del blues, no?, més llegendari en aquest sentit.
Sí, és aquest punt del Chicago blues, és molt rítmic, molt marxós, és un clàssic dins del blues, perquè hi ha, doncs, bueno, unes ondes més delta del Mississippi, o més jazz, en aquest cas blues rock, tal. En aquest cas és Chicago 100%. Uh-huh.
Doncs us recordem, demà dissabte a les 10 de la nit a la Nova Jazz Cava. I tancarem la setmana amb el Picnic Jazz a Vallparadís, que, atenció, arriba a la 20a edició i, sens dubte, aquesta és una de les jornades més populars.
La veritat que sí, el Picnic Jazz és sinònim de festa, de lleure, de bona música, de passar un dia a la ciutat, però en un pulmó verd com és el Parc de Vallparadís. Són 20 edicions, és una data important per nosaltres, perquè des de la primera edició l'any 99 el públic de tot Catalunya que s'apropa fins a Terrassa per celebrar el Picnic Jazz va descobrir un espai de llibertat, diria jo, no? En un moment en què les coses a vegades no són del tot senzilles, poder passar un dia en família a l'entorn de la música en directe, amb un escenari principal, amb 4 concerts importants i molt variats estilísticament, i fer-ho de forma, doncs, gratuïta, i a més amb restauració, amb paradetes de fira del disc, bé, és un encert, pensem, i la mostra és que la participació sempre és molt elevada.
Suposo que és també un encert, no?, en el sentit de que és apropar aquesta música, no?, de manera gratuïta al gran públic, als nens, no?, perquè hi ha un ambient, com comentaves, també molt familiar, i així també suposo que és una manera de començar, doncs, a despertar vocacions i que des de ben petits entenguin i puguin viure aquest tipus de música, no?, que malauradament, doncs, a vegades no és tan popular.
Exacte, tens tota la raó. A Terrassa ja fa molts anys, vaja, jo diria des de l'any 82, que es va començar amb aquesta història al Festival de Jazz, que la divulgació ha sigut bàsica. Concerts populars, donar a conèixer aquesta música, treure-la de la nocturnitat, passar-la als carrers i, a més, amb el que és tota la part de pedagogia. Pensa que aquesta edició, masterclass, sessions per les escoles amb el programa Visquem el Jazz, jazz menut, quan veus nens de 2-3 anys entrar a la jazzcava a veure un concert pedagògic, la veritat que dius, aquest és el futur. I també ho és amb els joves que toquen. El jazz jove non-stop és mostrar el que passa a l'escena dels conservatoris, de les escoles de música moderna, perquè cada vegada hi ha més nois i noies interessats en el jazz i en la música improvisada.
I hem de dir que la matinada del diumenge la nova jazzcava, doncs, es trasllada als anys 20 i als anys 30, al moment, podríem dir, de màxim esplendor del swing, i podríem dir que aquesta és la part més popular, la més ballable del jazz.
Per descomptat, és allò de que el jazz també es balla.
El jazz també es balla. Doncs vinga, va, que volem ballar, Bea.
Kid a Tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy on the way. I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trotting on Dombey Avenue.
Va, i quan podrem ballar aquest tipus de música i a on?
Doncs de matinada. De matinada, després del concert de Billy Branch, del blues, ja tenim la sala allò neta de cadires, perquè és un concert a peu dret, i, per tant, ho tenim a punt per, a partir de la una, rebre els Bobby Hoppers i convertir la nova jazzcava en un autèntic club d'aquells mítics de l'era del swing.
Clar, perquè ara m'imagino, no?, doncs, com aquelles sales de ball de Nova York, no?, on es ballava l'Indy Lopa, el Charleston, per exemple. No sé si la gent també anirà una mica, doncs, caracteritzada, perquè a mi és una de les coses que m'agrada molt, no?, d'aquests estils musicals, que veus, doncs, a la gent totalment transformada i entregada.
La veritat és que sí, que hi ha una febre, jo diria, del swing des de fa anys. Pensa que en el marc del festival se celebra un estatge de swing i enguany és la 12a edició. Fa 12 anys que es munta, coincidint amb el pícnic, el cap de setmana del pícnic, un seguit d'activitats des de pedagogia per aprendre els que no sabem ballar, doncs també es veu que això s'aprèn, com tot. També concerts en directe, xerrades, fan moltes activitats per un públic molt divers i que cada vegada és més nombrós. I alhora fan això, que es vesteixen bastant de l'època. És un espectacle arribar-se a qualsevol de les places que hi ha activitats, o a la nova jazzcava especialment, la nit de dissabte, la matinada de dissabte, diumenge, per veure aquestes parelles com ballen i com disfruten.
Doncs també jo crec que gaudiran molt els espectadors que el dijous, dia 22, a les 10 de la nit, vagin a la nova jazzcava a veure a Chano Domínguez i a Paolo Fresso. Sentim primer un moment a Chano i després comentem. Aquest pianista gadità, que em sembla que ha treballat amb artistes molt coneguts i que és una eminència, no?
Sí, Chano Domínguez és un músic, jo diria un dels músics principals del que ha estat la corrent de fusió entre el flamenco i el jazz. Diria que toca el piano com si toqués una guitarra. Penso que un número 1 al món. I és un músic que per Terrassa doncs també ha passat, però que ara fa molts anys que no el podem escoltar en directe, i és un plaer tenir-lo la setmana en aquesta recta final del 37è Festival de Jazz de Terrassa, la Nova Jazz Cames, amb un projecte de sorpresa, pràcticament.
Perquè, clar, actuarà també doncs, amb el trompetista sard Paolo Freso, que també és una figura consagrada de jazz internacional i que ara sentirem. L'indomable poeta del so, així és com l'han anomenat, saps per què?
Bé, perquè és bastant friqui,
sí,
el
sí,
senyor
és molt
Paolo
singular,
Freso.
Eh?
Sí, però al mateix temps té una forma de tocar...
Una màgia, no?
Una màgia, t'arriba a dins, és poesia en aquest sentit. I quan toca el flugel, encara més que si toca la trompeta. Aquest és un concert, el de dijous vinent a la Nova Jazz Cava, que és, jo deia, sorpresa perquè és inèdit. L'aliança entre Chano Domínguez i Paolo Freso a duo no es coneix, comença en un camí, han triat Terrassa i nosaltres estem supercontents de poder oferir aquest concert, que pensem que és un dels duos interessants d'aquesta edició 2018, en la qual se n'han presentat diversos, variats, i que la gent ha disfrutat molt.
Un altre dels concerts que crec que s'haurien de destacar de la propera setmana serà el de divendres al Centre Cultural Terrassa a les 9 de la nit. Uri Kane, pianista i compositor, que també doncs, suposo que reforçarà l'escena nord-americana, no?, dins d'aquest festival. A més, debuta, no? És la primera vegada?
És la primera vegada que participa al Festival de Jazz, no la primera vegada que està a Terrassa. Ell ja va venir a la Nova Jazz Cava i va presentar treballs de trio en fusió del que era el jazz i l'electrònica. Uri Kane és un músic d'aquells indomables, és un compositor excel·lent, però el que destaca principalment, o jo destacaria, és la capacitat que té per revisitar, reinventar fins i tot la música d'altres. I en aquest cas oferirà una suite mítica de la història del jazz com és Rhapsody in Blue de George Gershwin, i ho farà amb un ensemble, amb un octet impressionant. Hi ha dins de les seves files músics molt bons, líders dels seus projectes, i amb dues veus, masculina i femenina. És un concert molt interessant, el d'Uri Kane, el divendres vinent al Centre Cultural.
Va, doncs sentim una mica doncs, aquest compositor indomable que segurament no deixarà de sorprendre el públic assistent.
Thank you.
ens anem ja fins al dissabte 24, que se'ns acaba el festival, però a la Plaça Vella, doncs a les 12, Dani Doris, el vibrafonista parisenc, un dels músics, podríem dir, més emblemàtics de l'escena swing i també del jazz clàssic europeu, amb Toni Solà, que és un dels saxofonistes més importants també del panorama jazzístic, doncs uniran aliances per crear un so, podríem dir, inconfusible. Digue'ns què ens preparen.
Bé, és un concert amb una onda més clàssica, el que dèiem al principi d'aquesta conversa, no? La possibilitat de mostrar un aparador, un ventall bastant ample, perquè el jazz dona per molt. En aquest cas hem parlat de blues, hem passat de duos europeus, hem passat de músics que van cap al rock, fins i tot com McCaslin, a un concert estàndard de la onda de més middle o fins i tot del punt del hard bop. Dani Doris, a més, s'ha de dir que és un músic que a França doncs ha tingut molt recorregut, és tutela una cava important, una de les caves més importants de jazz de París, i a més vindrà amb el vibràfon de Bobby Hutcherson. Per tant, ojo, que val la pena no perdre-s'ho. Això passa a les 12 aquesta matinal. Abans haurem anat a Vacarisses a esmorzar, que hi ha la vella Dixieland, amb aquest esmorzar jazz que ens hem inventat a 11:15 en aquest nou emplaçament, i ja enfilarem la recta final, pràcticament.
Sí, perquè aquest serà l'últim concert a la Plaça Vella. Dissabte també, que és la cloenda del festival, és quan es dona el guardó, no? Jazz Terrassment, em sembla que és aquest guardó. En qui recau aquest any i per què? Explica'ns per què aquesta distinció.
Bé, el Jazz Terrassment és un guardó que des de fa 16 edicions atorga el festival en reconeixement a la trajectòria, a la divulgació del gènere jazzístic i el vincle especialment amb l'organització, amb Jazz Terrassa, no només al festival, doncs també amb la seva trajectòria històrica. Hem de recordar que l'any vinent el Club de Jazz celebrarà 60 anys de constitució i la seva activitat regular durant tot l'any. Enguany, Pau Bombardó, baterista barceloní, és el escollit per tot això, perquè ha estat un dels músics pioners, ja tocava la jazzcava antiga als anys 70, també a la nova jazzcava durant l'any, va estar primer instrumentista i assistent de la Big Band Jazz Terrassa durant 10 anys i se li calculen més de 300 concerts a la ciutat, per tant, més vincle
impossible. Ben merescut, doncs, aquesta distinció, no? Aquest reconeixement a la seva trajectòria i a la seva relació amb el jazz i amb la ciutat. Moltíssimes gràcies per fer-nos doncs aquest recorregut per doncs el programa, per aquests dies que ens queden encara de festival, Susana Carmona, i que vagi molt bé. Ens veiem.
Moltes
ens
gràcies.
Ens veurem per algun d'aquests concerts.
Esperem que sí, ha estat un plaer. Felicitats i per estar amb la música també.
Nosaltres sempre al matí volem apostar per la bona música. Que vagi molt bé. Bon cap
moltes
de setmana.
Moltes gràcies. Bon cap de setmana.